L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, toquen les 9 en punt. Benvinguts a l'Esport no para. Queden encara dues setmanes pels vuitens de la Lliga de Campions que enfrontaran a City i Barça i jo ja estic nerviós. El que està clar és que a dia d'avui l'equip entrenat per Pellegrini treu pit i els culers es posen les mans al cap veient la situació incerta que es viu en aquest inici del 2014, amb tan sols 5 punts de 12 possibles en Lliga. Un bagatge de 2 empats contra l'Atlètic de Madrid i el Llevant, dues victòries contra l'Elx i el Màlaga i una derrota dissabte passat contra el València, que trencava una ratxa de 25 jornades sense perdre el Camp Nou i 59 jornades com a líder. És cert que no es va jugar del tot malament durant la primera part i que en el partit anterior contra el Màlaga, el Barça va desplegar un joc brillant que feia treure els somriures més amagats als aficionats des que el Tata Martino va arribar a la banqueta blaugrana. Però és que això a la Champions no val. A la màxima competició europea, qualsevol error, per petit que sigui, es paga molt i molt car. I una altra veritat és que el City de Pellegrini, com deia fa un moment, treu pit i té arguments per fer-ho. És segon a la Premier amb un partit menys, això sí, ja que aquesta nit, justament ara, s'està jugant contra el Chelsea de Mourinho i si guanya, es col·locaria líder amb un punt d'avantatge respecte a l'Arsenal i a 6 respecte al Chelsea. A més, porta 20 partits consecutius sense perdre i estan vius en les 4 competicions a les que opten, la Premier, les dues Copes i la Champions. A la Premier porten 68 gols a favor i han passat per sobre d'equips com el Tottenham, l'Arsenal o el United, i tots ells amb autèntiques golejades. I a la Champions porten 18 gols a favor i només han perdut un dels 6 partits disputats fins ara, contra ni més ni menys que el poderós Bayern de Pep Guardiola. El cas és que en totes les competicions, comptant les dues Copes, porten 115 gols, una xifra que a mi em fa por. I més encara comparant la situació actual dels dos equips. Queden, com deia, dues setmanes i en el món del futbol les coses canvien en qüestió de segons, però el que està clar és que jo no les tinc totes a dia d'avui. Vull pensar que el partit de dissabte al Camp Nou va ser una relliscada i que el dia 18 de febrer veurem la millor versió del Barça. Vull pensar que la defensa serà més contundent que mai. Vull pensar, per tant, que veurem la millor versió de Piqué i Mascherano. Vull pensar que la premsa després del partit no parlarà del canvi de posició de Messi, sinó que les portades dels diaris obriran amb un hat-trick de Messi ben gros. Vull pensar que Busquets tallarà les contres i Xavi les convertirà en assistències de gol. Però tot això només són pensaments i a dia d'avui us he de confessar que les cames em tremolen. Bona nit i benvinguts al 18è programa de l'Esport no para. Avui, carregat d'esport, com no podia ser de cap altra manera, i parlarem de la Super Bowl, que s'ha jugat aquesta matinada, amb victòria del City dels Superhawks, dels Jocs Olímpics d'hivern també en parlarem, de bàsquet, de motor, i analitzarem la situació del Barça amb dos tertulians de luxe, amb una companya que va fer el taller de ràdio amb l'Edu, la Laia i el Tom Falqués, que en parlarem més tard. Però, evidentment, per fer el programa necessito a un equip increïble que ara mateix presentaré. Eduard Batlles, bona nit, què tal, com estem?
Bona nit, Cesc, com estem?
Doncs bé, a punt per fer ràdio i per fer esport.
Avui tenim un programa molt i molt carregat i un programa que podria semblar monotemàtic, però esperem que no ho sigui perquè venim carregats de molts esports i d'una diversitat esportiva bastant important.
I tant, i a més en els esports hi ha hagut bastants temes a tocar, vull dir que tindrem teca. Pau Ibars, bona nit. Què tal, com estem?
Bona nit.
Tot a punt?
Sí, tot a punt.
Molt bé.
I també, conduint aquest programa, el número 18, el Cesc Vilalta. Bona nit.
Bona nit a tots i comencem ara amb el programa Engeguem amb els titulars. El Barça es queda sense joc a la segona meitat i perd contra el València al Camp Nou 2-3. D'aquesta manera, els del Tata Martino perden el liderat després que l'Atlètic de Madrid golegés la Reial Societat per 4-0.
El Reial Madrid també tenia opcions de superar el Barça a la classificació, però un partit molt intens dels homes de Valverde al Nou Sant Mamés va acabar desesperant a un Madrid que va veure com Ibai Gómez empatava 1 al maig amb un bon xut des de fora l'àrea.
Notícia trista del món del futbol. El dissabte 1 de febrer passat ens deixava Luis Aragonés, a l'edat de 75 anys. El que fou seleccionador espanyol de futbol va morir a la clínica Centro de Madrid a les 6 i quart del matí d'una leucèmia portada en secret els últims anys.
El dia 31 de gener a les 12 es va tancar el mercat d'hivern amb moviments interessants a la Lliga Espanyola i a la resta d'equips europeus. Més endavant el repassem.
Cap de setmana de tots colors a la segona divisió. El Barça B guanya, el Sabadell perd i el Girona empata i cau fins l'última posició de la Lliga, això sí, a 2 punts de la salvació.
Aquesta tarda s'ha sortejat el Mundial de Bàsquet que jugarà Espanya aquest setembre. Espanya ha quedat emparellada amb Sèrbia, França, Brasil, Egipte i Iran.
El City i el Seahawks guanyen el partit de la Super Bowl i són els nous campions de la NLF, la Lliga de Futbol Americà.
Comencen els Jocs Olímpics d'hivern de Sochi 2014. En total, més de 90 països i 2.500 esportistes es jugaran les medalles en 15 disciplines.
En tenis, l'equip espanyol de Copa Davis perd contra Alemanya la primera ronda després que en el partit de dobles la parella formada per Haas i Holzkreiber derrotés a Fernando Verdasco i Marrero.
I engeguem amb el motor, finalitzen els primers tests de pretemporada de Fórmula 1 amb Ferrari, Mercedes i McLaren al capdavant, mentre que Red Bull pràcticament no roda per problemes mecànics.
També en Fórmula 1, excel·lent debut de Dani Juncadella al volant d'un Force India. Aquesta temporada el pilot de Barcelona tindrà l'oportunitat de rodar en alguns divendres de Gran Premi.
El kenià Wilson Kipsang Kipriotich, plusmarquista mundial de marató, ha guanyat la mitja marató de Granollers amb un temps d'1 hora, 1 minut i 20 segons, a un minut del rècord de la prova vallesana. En categoria femenina, la victòria ha estat per la keniana Fazith Geruto amb un registre d'1 hora, 14 i 13 segons.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
I com cada dilluns fem un repàs a les portades dels diaris principals del nostre país. Comencem amb l'esport.
Doncs sí, comencen parlant de que el Barça recorrerà l'expulsió de Jordi Alba i també una notícia sobre la porteria del Camp Nou que diu que el futur porter del Barça serà Ter Stegen. Això ho diu el pare de Courtois, que insisteix que ells no han parlat amb el Barça. També ja comenten la notícia del dia, que és que s'ha presentat el projecte esportiu més important del món segons Javier Faus, que és l'Espai Barça, el projecte del nou Camp Nou. I també la notícia de que Neymar ja toca pilota. Anem ara cap al Mundo Deportivo, Edu.
Doncs sí, Cesc, destaca el rotatiu català la gala de Mundo Deportivo, que s'està fent ara mateix en directe, on hi és el company i amic i bilatà d'aquí Sant Feliu, en Joan Fontserè, com a director del CAR. També destaquen el City-Chelsea, que s'està jugant ara mateix. Repassen les expulsions de Cristiano Ronaldo i també afirmen que Piqué va tenir alguna baralla amb Pep Guardiola a l'època on el de Santpedor entrenava l'equip blaugrana. Passem al nou esportiu.
Doncs sí, amb una entrevista a Ivan Tibau, que diu que amb un estat propi l'esport també hi sortirà guanyant. Referma l'oposició del govern contra la norma i avança que treballa en un pla B amb les federacions per si finalment s'aprova aquest referèndum. A més, també parlen del que comentava jo a l'editorial d'un inici d'any inexplicable pel Barça, que deixa escapar el primer lloc de la classificació després de fer 8 punts dels últims 15 i cedeix la plaça a l'Atlético. Ara anem cap a Madrid, Edu, amb
anem
el diari...
Anem cap a Madrid, anem cap a l'AS.
Cap al diari AS.
Destaquen amb una foto de Cristiano Ronaldo del partit de l'altre dia, el nou Sant Mamés. El Madrid alega que el gesto de CR7 no és el quarto àrbitro, perquè així el comitè de competició li pugui treure algun partit de sanció, que en principi la sanció vindria a ser entre 2 i 3 partits. Segurament seran 2, però veurem què dictamina aquest comitè de competició. De moment, el City-Chelsea 0-0, també destaca l'AS, i informacions de moltes del partit del nou Sant Mamés que comentarem més endavant. Anem cap al Marca.
Doncs el Marca fan una mica una repassada a les 10 finals, diuen ells, d'aquesta lliga, en què parlen de l'Atlético, del Barça i del Madrid, que s'enfrontaran més o menys en els mateixos equips. També comenten el partit en directe del Manchester City 0-Chelsea 0 en aquest moment, i el Madrid que alegarà per Cristiano Ronaldo, i a més també una entrevista a Piqué que diu que es va alegrar que Cristiano Ronaldo guanyés la pilota d'or.
Tanquem aquí, doncs, el repàs de portades.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca.
Començarem, per això, parlant del partit d'ahir a la nit del Real Madrid, que ha començat molt fort el partit i en només 23 segons ha estat a punt de marcar. Després d'un refús amb el peu del porter de l'Atlètic, Gorka Iraizos, el xut llunyà de Cristiano Ronaldo ha sortit fregant el pal. A partir del quart d'hora de joc, els bascos han passat a dominar i en una molt bona combinació en atac, Aduriz ha perdonat una gran ocasió. Poc després, Muniain ha malbaratat una altra bona oportunitat controlant malament la pilota. En la segona meitat, el Madrid ha recuperat el domini i la presència en atac. Modric ha obligat a Gorka a estirar-se per desviar la pilota a córner i Benzema també ha posat a prova els reflexos del porter atlètic amb un xut molt perillós. A la minut 65 s'ha desfet l'empat a conseqüència d'una pilota perduda per Iturraspe. La jugada ha acabat amb una assistència de Cristiano Ronaldo a Gesé, que ha fet pujar el 0-1 al marcador. L'Atlètic, desaparegut en aquest segon temps, ha revifat a partir del minut 73. Després d'un refús de Sergio Ramos, Ibai Gómez, que acabava d'entrar al camp, ha enganxat un potent xut des de fora l'àrea que s'ha convertit en l'empat a 1. Només 2 minuts després, els blancs s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de Cristiano Ronaldo. L'àrbitre, Aiza Gámez, ha interpretat agressió del portuguès sobre Gorpegi, que ha posat més pa que formatge en l'acció. El pilota d'or ha abandonat el camp fent gestos despectius als col·legiats. Amb superioritat numèrica, l'Atlètic ha tingut la victòria a l'abast, però ho ha impedit Diego López. Primer ha volat per desviar un xut d'Ibai Gómez i després ha aturat un cop de cap de Duriz. Amb l'empat, el Madrid es manté doncs tercer a la classificació, empatat a punts amb el Barça, però amb una diferència de 4 gols amb els blaugranes.
I amb això obrim la tertúlia d'avui dilluns 3 de febrer, i ho fem amb primer... Presentarem els de casa, en Ton Falqués, director de Dona Codinenca. Ton,
bona nit.
Bona nit.
Bona nit i ben
Debut de Joan a l'Esport no para.
Sí, 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 ves, ves. Estic com estrany, no estic a la meva cadira habitual i em sento estrany, estrany, però bé, bé.
A punt per comentar una mica l'actualitat de Madrid, de Barça i una mica de tot plegat.
Amb moltes ganes, em venia molt de gust compartir l'estona de ràdio.
I també ens acompanya la Laia Paretes, companya de Set de Ràdio. Laia,
hola,
bona nit.
Molt bona nit, Edu.
Com estem?
Bé, molt bé, bé? Moltes ganes de participar avui aquí a Una Codinenca parlant d'esport i fent ràdio, que són una combinació perfecta.
Exacte. Primer de tot, Madrid, aquest partit, el nou Sant Mamés, destacar una xifra important. Cap equip de moment ha guanyat el nou Sant Mamés, vull dir que és un fortí infranquejable pràcticament.
El Madrid està clar que és un equip que no para, que no para, que no para i que sempre, sempre el tindrem al darrere i que malgrat el Barça pugui fer una cosa o una altra, diguem-ne que no podem parar, no ens podem aturar perquè de seguida el tenim a tocar.
La veritat és que va ser, jo he vist un resum ampli avui, pensava que us ho comentaria perquè amb la vaga de TV3 he comès l'error de posar les notícies de 4 aquest migdia.
Fas malament, Ton. És a dir, jo les miro i cada dia apago la televisió abans.
No, he trobat que era força interessant perquè feien representants, estaven fent la crònica del Madrid, de l'Atlètic de Bilbao, i era com un públic reportatge de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sí.
Era, bueno, una passada. Ha estat bé perquè s'han vist totes les seves gesticulacions i el ridícul que fa a vegades aquest home sobre un camp de futbol, però trobo que la cara que feien tots els jugadors del Madrid, els piques dialèctics que van tenir amb Sergio Ramos, denoten doncs que estaven acollonits, estaven molt, molt acollonits. I això que comentes de la infranquejabilitat de l'estadi de l'Atlètic de Bilbao, home, és que anar a guanyar allà, igual ja ho sap bé, és complicat, és complicat.
Saludem també a Marc Guadilla, el nostre company de motor. No passa res. Marc, no sé, tu que vas estar a Bilbao, no sé si vas veure ambient que realment allà el futbol se'l prenen molt i molt en sèrio.
Se'l prenen molt en sèrio i el que l'ambient que era que aquí ningú guanyarà i de moment ningú ha guanyat i jo ahir li deia a mon pare, que és fan de l'Atlètic, és seguidor, li deia, us marcaran el minut 43 a la segona part. I em va dir, ojalá que no. I al final em va dir, tengo razón yo.
Deixeu-me fer una correcció. Sí que hi ha hagut un equip que ha guanyat el nou Sant Mamés. En Lliga no,
en Lliga,
però
eh?
En Copa sí que va guanyar l'altre dia l'Atlètic de Madrid, sí, per 1-2. Però
correcte.
Sí que
en Lliga,
sí que en Lliga estan no estan imbatuts.
Pau.
Jo, de fet, del tema que comentàveu de l'actitud de Cristiano Ronaldo, no estava molt al cas i allò, bueno, per informar-me de la jornada, no? Doncs vaig entrar al diari AS.
Ah, bé, també un gran encert.
Un gran encert.
Trobo que sí.
I no, però això està bé perquè, o sigui, seran del sentit ideològic que vulguis, però és la millor manera per saber els resultats de la jornada actuals al moment, a l'instant, perquè tu poses l'esport, poses Mundo Deportivo i et surten amb el titular del Barça del dia anterior. Dius, no,
sí,
no,
sí,
jo vull saber què passa ara amb el partit que s'està jugant ara.
Cert.
I és sempre portada en el diari AS.
Algun dia.
Doncs, en una segona notícia, una tercera notícia, li fotien canya al Cristiano Ronaldo, comparant els gestos que va fer de quin morro que tens picant-se la cara, no? Doncs, dient que això li va costar dos partits a no sé quin jugador que ho va fer
i
tal.
I l'Albelda i el Fegulí, també.
Comparant-ho i tal, no? I dic, home, doncs, que l'has apreti a Cristiano Ronaldo vol dir que avui l'ha feta grossa, diguem-ne.
All in, que diria Oriol Acosta, que serà un partit de sanció i poca cosa
un
més, eh?
Només?
Jo crec que sí.
En principi
faran dos, recorreran, faran un i cap a casa.
Però ja
principis de 2-3, eh?
Jo m'he mirat l'acció repetidament i he vist que hi ha dues diguéssim, mini-agressions.
Sí, li toca la cara, eh?
Perquè li toca la cara, però tampoc ho considero molta agressió. I és la primera, que és a Gurpegui, que li esgarrapa la cara. Uh-huh. I després, quan Iturra després se li acosta, que s'encara i li intenta fer un cop de cap, també s'ha de dir a Cristiano,
sí, sí,
Ronaldo,
sí.
Se l'intenta apartar, també, amb les urpes, diguéssim.
Sí. Laia, no sé com ho vas veure tu, la imatge, la jugada.
Jo, primer de tot cal destacar que no només és les agressions que pugui haver fet els jugadors del Madrid, sinó l'actitud de després, un cop li treuen la targeta vermella, l'actitud despectiva davant de l'àrbitre, que crec que és una cosa que també s'hauria de tenir en compte a l'hora de sancionar-lo.
En principi se li tindrà en compte aquest gest, sí, aquest despreci cap al quart àrbit, i realment el Madrid alega que aquell fet de picar-se la cara no anava dirigit al quart àrbit.
Que tenia mosques, alguna cosa.
No anava dirigit al quart àrbit, sí. I per
com
tant...
Com el Di Maria. Igual.
Sí.
Que tampoc anava cap als aficionats, doncs això no anava cap al quart àrbitre. Deixem-ho així.
Busca excuses per tal de sortir el millor ben parats possibles, però crec que s'hauria de sancionar una mica de manera exemplar, no? Perquè no és el primer cop que Cristiano Ronaldo fa doncs actuacions lamentables similars, sinó que avui mateix he llegit doncs que és la quarta targeta vermella, sí, d'expulsió, sí, directa que li fan.
Cert.
Tot i això, parlarem del Barça, sí, que és una mica l'equip que més ens interessa, repassant una mica la cronologia d'aquest partit contra el València.
Doncs sí, el Barça va perdre dissabte passat al Camp Nou 2-3, tot i avançar-se ben aviat al marcador. El conjunt dirigit per Juan Antonio Pizzi va anar de menys a més i va aconseguir empatar abans del descans i posar-se per davant al marcador just després de l'inici de la segona part. Messi va empatar de penal, però nombrosos errors en defensa van tornar a passar factura als blaugrana, que van rebre el tercer de les botes de Paco Alcácer. Sense Jordi Alba expulsat en els últims minuts, l'equip del Tata Martino va encaixar la segona derrota de la temporada, que li pot costar el liderat. A més, també recordem que es va fer un homenatge a Luis Aragonés amb uns segons de silenci.
Com a tots els camps de la Lliga Espanyola, després en parlarem de Luis Aragonés, però primer aquest partit del Barça, Barça 2, València 3.
A veure, jo crec que el Barça el que va pecar va ser de refiar-te, no? I de no sentenciar el partit quan ho hauria d'haver fet, i podem tots els partits, la major part dels partits en els que el Barça ha jugat amb un rival similar i tenia quasi el partit a tocar dels dits, sempre li ha faltat aquesta precisió per sentenciar. Malgrat això, crec que la primera mitja hora va ser la que realment vam veure el Barça doncs que estàvem acostumats, o el Barça que ens agrada, no? Però després d'aquesta primera mitja hora hi va haver aquesta distensió que va fer doncs que el València aprofités aquest moment, i després ja tornar a agafar la dinàmica del partit va costar molt als jugadors del Barça.
Posant un exemple una mica a l'equip que juga aquí a Sant Feliu, pels que no ho sapigueu, vam quedar 1-2 aquest cap de setmana, i una mica la sensació és la mateixa. El Barça va dominar durant els primers 30 minuts, nosaltres vam dominar els 80 minuts del partit, de 90 que n'hi ha. Però la sensació és aquesta, de dominar, i un cop has marcat, de refiar-te, i l'altre equip, com que veu que t'has refiat, va agafant confiança, sí, sí. I això és una mica la sensació aquesta que tens com a jugador. Algun cop també m'ha passat de que veus que l'altre equip no t'acaba de matar, agafes confiança i mira, hi ha l'empat, i a partir d'aquí hi ha un cúmul d'errors que porten cap a la derrota. Una mica seria aquest resum. Jo ho pensava l'altre dia a casa i pensava, mira, ja jugàvem a la mateixa hora i ha passat més o menys el mateix. Aquesta sensació de no pisar, com deia el Tata Martino, a l'equip rival.
Tot, no sé com va ser el partit, però si més no, els errors en defensa... N'hi ha dos, els dos últims gols de València, que són bastant clars.
Jo segueixo cometent errors, no ho vaig veure, estàvem anant amb el primer equip cap a Alacant a jugar, i el vaig escoltar a la Cope. Sí,
bueno.
Porto unes 48 hores una mica heavy.
Una mica s'ha de masoquista el tema, no?
I llavors es queixa del Pau que miraràs, no?
No, però clar, és que a València no hi ha el nou ràdio.
I ara ens han tret Catalunya Ràdio.
No hi ha Catalunya Ràdio. RAC1 per l'estreaming era una mica xusta. I vam decidir que la furgoneta posàvem la Copé. I que la vam viure al Barça-València per la Copé. Copé... A més, hi havia comentaristes valencians i tal. Home, primer pintaven un 5-0. Van començar amb actitud de 5-0 totalment. I era, o sigui, però fins i tot els comentaristes de la Copa, no? I llavors, no, es van anar creixent. mica en mica es van anar creixent i el Barça en hores bajes, hay liga i foli. I la veritat és que, clar, escoltant-ho per la ràdio, els errors defensius tampoc els puc valorar tant, havent vist les imatges del partit, i torno també una mica fent la comparativa amb el Madrid, la situació de la bronca entre Xavi i Piqué en defensa, doncs també dona... Fa pensar, vull dir, fa pensar l'actitud de Xavi de dir més tensió, em sembla que demanava més tensió, em sembla recordar que demanava més tensió, per tant... Aviam, jo crec que no hi ha cap problema, que és una ensopegada, que queda molta lliga, són encara 17 jornades, no?
Sí, pràcticament, 16 jornades.
16 jornades, mare de Déu, senyor.
Tota una segona volta.
Poden passar moltes coses.
Exacte, de moment, l'Atlètic va guanyar molt fàcil.
4-0
contra la Real Societat.
Amb gol del nou fitxatge de Diego.
Després repassarem els principals fitxatges d'aquest mercat d'hivern. No s'ha mogut gaire la cosa, però sí que hi ha un parell de fitxatges que després comentarem aquí amb els nostres tertulians. Una altra cosa que volia comentar i que per mi és la cosa més greu és la falta d'animació al Camp Nou, i ho destacava Dani Alves. Després deia, de vegades sembla que juguem fora de casa.
I tant.
A mi això és el que em preocupa més.
Aquest sembla que terrissi avui, però això també, perquè clar, el Camp del Barça ja fa 51 o 52 anys que és així, i vaja,
i encara que el Fem Nou no el canviarem,
no, no, no. Des que tinc memòria, i mira que no hi veig massa al camp, però allò és una colla de morts que van pagant,
ja ho pots ben dir,
paguen 600 euros per tenir l'abonament i van allà i van a veure un espectacle que també s'entén, ets totalment sobirà per decidir què fas i què deixes de fer si estàs gastant els calés,
naturalment, és respectable, però llavors vas a un camp de l'Atlètic de Bilbao o l'Atlètic de Madrid i allò fa molt goig.
Sí, fa molt goig, però jo, en certa manera, també potser estic d'acord que els socis del Barça a vegades cal que tinguin aquesta actitud, no? És a dir, el que ha fet el Barça, els èxits i tot el que ha tingut també ha vingut molt per l'afició, és a dir, l'afició del Barça, quan cal aplaudir els seus jugadors, els aplaudeix, però també sap reconèixer perfectament quan el seu equip no juga bé i no està fent les coses bé. I crec que fins un punt, evidentment, sense arribar al dramatisme absolut, també està bé, doncs, que mostri aquesta actitud als seus jugadors, no?
Jo tinc dues coses a comentar. La primera és que l'altre dia, per exemple, també veníem d'un partit que van haver-hi 25.551 espectadors el dia de la Copa, i clar, això ho compares amb el camp del Llevant, i el camp del Llevant era la mateixa capacitat.
Tens
i estava tot ple.
En
canvi, el Camp Nou, com que és molt més gran, també es nota més. I l'altre dia hi havia...
També 60... faré una mica de tribunero. A Barcelona hi ha més gent que no pas a aquelles terres.
Evidentment, això també.
I de fet, els que van al camp, perdona, Cesc, que són més turistes que aficionats del Barça, moltes vegades, sobretot el dia aquest del Llevant, entre setmana. Però que també paguen, tu.
I l'altre dia hi havia 68.000 espectadors, més o menys.
No està malament.
No està malament, el que passa és que, clar, tampoc pot ser que no animin constantment. A mi m'agradaria que l'afició del Barça, en lloc de ser sempre tan crítics, que sembla que amb Guardiola ho va canviar una mica, ara sembla que estigui revertint un altre cop la situació i tornem una mica als inicis quan no hi havia Guardiola. No ho sé, no ho sé.
Perquè això és una cosa quasi bé cultural, perquè vull dir, quan vas al Palau Blaugrana passa el mateix.
El Palau Blaugrana, no sé què dir-t'hi, si passa el mateix. Jo
crec que passa el mateix.
Quan he anat a veure algun partit de bàsquet o de futbol sala, l'animació era...
No vagis
a
veure el partit,
No sé, però per què? Jo... Perquè hi ha els Dracs o la Penya Meritxell, que
exacte.
Són... En total són 50, potser, però clar, amb 50 el Palau, doncs, s'escolta.
Sí,
s'escolta que criden.
No té res a veure amb uns camps grecs on vas allà a fer Eurolliga i abans de sortir a la pista t'ho repenses.
Sí, no,
ja. Saps?
Home,
és que...
El Rubirós ha sortit algun cop escaldat d'ahir.
Per això, vull dir que...
L'altre dia, el partit de l'Eurolliga, allà l'OACA fa por. És a dir, fa por perquè hi ha fins i tot una xarxa perquè els aficionats no tirin coses al camp, vull dir que fins a quin nivell de seguretat s'ha d'arribar en depèn quins casos. De forma general, però, tenim l'Atlètic de Madrid primer amb 3 punts més que Barça i Madrid. No sé com ho veieu, mulleu-vos, qui guanyarà la Lliga?
Jo crec que això és molt d'hora per dir-ho, però crec que primer ens pensàvem que l'Atlètic de Madrid la primera volta molt bé, l'ha aguantat molt bé, i que la segona volta, diguem-ne, ja sortiria, aniria punxant, i sembla que això no serà així. I a més, sobretot perquè el mercat d'hivern també s'ha nodrit d'aquest nou fitxatge que comentàvem abans, que crec que serà el revulsiu, diguem-ne, perquè l'Atlètic de Madrid continuï donant guerra. I en aquest sentit, crec que està bé, no? Perquè anys enrere ens queixàvem que la Lliga estava polaritzada en dos equips, i també per donar més joc, per donar més espectacle, crec que no, també anirà bé. I també el propi Barça i el propi Madrid per exigir-se molt més del que ofereixen fins ara.
De fet, la setmana passada en parlàvem, no? I dèiem, és que clar, és que a partir d'ara ningú punxarà, no sé què. Jo sóc el primer tribunero que el diumenge a la tarda dic ara, per arruinar la setmana, el Madrid guanyarà. I vaig fotre un euro a favor de la victòria del Madrid, jo vaig perdre, o sigui que ni al Madrid podem confiar. Per tant, jo crec que, com deia ella, fins a final de temporada això estarà molt, molt just. I, evidentment, doncs, és un gust que si en comptes de dos equips n'hi ha tres o quatre, doncs molt millor.
Jo, com que tinc un gran guru per aquestes coses, i és el meu company de programa, el Raúl Jiménez, que és, normalment fa prediccions i les acostuma a clavar, ell em va dir que l'Atlètic de Madrid, amb prou feines, no jugarà la prèvia de la Champions. Per tant, sí, acabaria com a mínim tercer. I com que no s'acostuma a equivocar, jo no m'ho creia, fa uns quantes jornades pensava, hòstia, l'Atlètic potser sí que farà feina, però jo crec que això, quan es comenci l'exigència, sí que l'Atlètic ara té una eliminatòria fàcil, el Madrid també té una eliminatòria fàcil a la Champions,
sí.
Em sembla que és Schalke i Milan respectivament. No sé.
Fàcil contra el Milan és un equip bastant dur.
Alerta al Milan.
I a la Copa del Rei tenen el Madrid. Vull dir que és un rival.
Aquest és el punt bo. Que facin sang entre ells dos i que saps com els escorpins que es piquen uns als altres? Sí. Doncs igual.
Home, recordem que l'Atlètic de Madrid de moment té dos lesionats. Felipe Luis. Dos lesionats titulars. Felipe Luis i Villa, que es va lesionar en aquest últim partit. Vull dir que no sé si les lesions també poden ser un punt que facin desestabilitzar l'equip del Cholo Simeone.
Jo crec que més que l'encert del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, jo crec que depèn molt de l'encert del Barça. El Barça té un equip, havent-se d'enfrontar encara amb els dos rivals directes, el Barça té un equip que si s'hi posés una mica, jo penso que podrien tenir-ho molt, molt de cara. Passa que, clar, si juguen com han jugat els primers 30 minuts de dissabte, perfecte, endavant, però si juguen com han jugat els 60 restants, frontolla tot plegat.
Abans de continuar, repassem el mercat de fitxatges d'hivern. Comencem a la Lliga Espanyola, Cesc.
Doncs sí, perquè l'Atlètic de Madrid i el València han estat els grans protagonistes d'aquest període de traspassos en el futbol espanyol. El primer, que havia cedit a Leo Baptista o al Betis, es va desprendre en les últimes hores de Guilabogui, que va posar rumb al Saint-Étienne francès, i d'Oliver Torres, que jugarà com a cedit a Villarreal. En matèria d'incorporacions, el conjunt matalasser, que va incorporar a principis de gener a José Sosa, va fer el moviment més destacat del futbol espanyol en aconseguir el retorn inesperat de Diego Ribas, futbolista del Wolfsburg, que ja va defensar la samarreta matalassera a la temporada 2011-2012. Per la seva banda, el València va sorprendre tant en sortides com en incorporacions, ja que en els dies previs al tancament del mercat es va desfer d'Andrés Guardado, cedit al Bayer Leverkusen, Ever Banega, cedit al Newell's Old Boys, Elder Postiga, cedit a la Lazio, i Sergio Canales, que s'ha convertit en nou jugador de la Reial Societat. Pel que fa a les incorporacions, Juan Antonio Pizzi podrà comptar en la segona meitat de la temporada amb Rubén Bezo, del Vitoria Setúbal, amb Seydou Keita, un ex del Barça, que venia de Lian a Erbin, de Xina, a Philippe Senderos, que venia del Fulham, i Eduardo Vargas, que arriba cedit pel Nàpols. D'altra banda, cal destacar la sortida de Tibi del Real Club Deportiu Espanyol, que després de setmanes buscant abandonar la disciplina blanc i blava, finalment ho farà per defensar la samarreta del West Bromwich Albion, equip entrenat per Pepe Mel.
Repassem ràpidament també a les següents lligues de forma molt ràpida. Anglaterra, el gran fitxatge ha estat Juan Mata, que ha marxat del Chelsea i ha anat a parar al Manchester United. També cal destacar a la Lliga Italiana, un dels fitxatges estrella ha estat protagonitzat per la Juventus de Turí, ha confirmat la cessió fins a final de temporada d'Osvaldo, que torna al Calcio després del seu pas pel Southampton anglès. I un altre fitxatge molt interessant el trobem a França, a la Ligue 1. Hi ha hagut un parell de moments interessants. En primer lloc, cal destacar la cessió de Berbatov, que ve del Fulham, que doncs, tindrà la missió de reemplaçar el lesionat Falcao, mentre que d'altra banda el fitxatge més important d'aquesta competició ha estat la incorporació del migcampista francès Johan Caballé, que venia del Newcastle pel Paris Saint-Germain. No hi ha gaires moviments.
Acabo de descobrir que estic bastant off del món dels fitxatges de la Lliga, del futbol internacional, perquè hi havia noms que... Si eren els fitxatges importants, em descarto, per ser comentarista de futbol internacional.
Podríem destacar, crec que el fitxatge més important és el de Juan Mata.
Juan Mata, i tant.
Tenim resultat de la Lliga anglesa. Acaba de marcar el Chelsea. 0-1, gol d'Ivanovic, el 31. 0-1, per tant, de moment...
S'avança l'equip de José Mourinho.
Exacte. Destacàvem Berbatov, al Mónaco, suplint... a Radamel Falcao, que s'ha lesionat de llarga durada, no serà al Mundial.
Una pena, eh? Una pena.
Sí.
Penso que és una pena, és un tio que fa molt d'espectacle i pels que no tenim selecció al Mundial, doncs veure bon futbol sempre és interessant.
No, i realment és això, no? Vull dir que el Mundial, jugadors com aquests, doncs el fan molt més interessant.
Laia, tu ets culer, és que no estic al cas.
Jo soc culer. Els mundials me'n mantinc una mica al marge. Els mundials,
tampoc tens selecció?
Tampoc tinc selecció.
Bàsquet, controlem el bàsquet?
Jo vaig una mica peix amb el bàsquet.
A veure, però... s'acaben de saber les... Bé, el mundial de bàsquet que sí? Jugarà aquest setembre a Espanya. I de moment els grups han quedat de la següent manera. Espanya ha quedat emparellada amb Sèrbia, França, Brasil, Egipte, Iran... Un equip molt complicat, vull dir un grup molt complicat.
No pensava que ho deies per Iran. No.
No, per Iran no, però ho dic principalment per França. Pau, no sé, tu que el bàsquet
domines
una miqueta.
Bàsquet espanyol, bàsquet mundial, hi ha poca cosa més.
França potser seria un dels equips...
Potser arribar més
sí. Potent.
El Joan Carles Navarro, quan ha acabat aquest sorteig, ha dit que tenien ganes de trobar-se en França. Uh-huh. A veure
repassem ràpidament. Grup B, Filipines, Senegal, Puerto Rico, Argentina, Grècia, Croàcia.
Samba, aquí.
Amb Argentina, la principal favorita per aquest grup B. Sí. El grup C, República Dominicana, Turquia, Estats Units, Finlàndia, Nova Zelanda i Ucraïna. Estats Units ho té tot de cara per superar aquest grup C. I el grup D, Eslovènia, Lituània, Angola, Corea, Mèxic i Austràlia. Sí, Espanya supera totes
les
eliminatòries i Estats Units també es trobarien a la final.
Passen 4 dels grups?
Passen...
Deuen ser 16 equips, no? Que deuen quedar.
Passen 4.
4 per 4, 16, sí.
I llavors es fa
a partir d'aquí de finals.
A eliminatòria directa.
Molt bé. Bueno, doncs... la veritat és que només perquè el sorteig es feia al Palau de la Música, em sembla, ja val la pena seguir-lo. Bé, hi ha equips importants i bé, doncs, jo també sóc d'aquests que tampoc tenim selecció en el Mundial, però no, hi ha equips que fan gràcia veure, no? Hosti, equips com Senegal sí. O, no sé, Nova Zelanda. No em ve cap Nova Zelandès ara mateix al cap que jugui...
Senegal juga al contraatac. Contra-atac.
Juga al contraatac. Juga al contraatac. Pata pum per arriba, que deia aquell, oi? Bueno, hi ha equips curiosos. Això passa quan són aquests mundials que són tan encarats també a la part mediàtica, no? Com sí. Hem vist moltes vegades en els de natació, amb Eric Musambani o amb aquest esquiador ara al Mundial dels Jocs Olímpics de Sochi, que vaig llegir l'altre dia que hi ha un jugador, un esquiador que em sembla que és de Jamaica. Que...
Sí, que entrenava a uns camps de blat.
Sí, vaig llegir alguna cosa. Promet emocions fortes, és com aquells de l'equip de Boxley, us en recordeu de la pel·lícula? Doncs una mica d'aquella, com me'n recordo com es deia la pel·lícula aquella, que l'equip jamaicà de Boxley, que es van classificar per uns Jocs Olímpics fa no sé quants anys, van fer una pel·lícula, bueno, la història, almenys fa gràcia, perquè almenys fins a la fase final, el que passa que hi van haver-hi sorpreses, perquè pots trobar que t'hagis d'encreuar amb Espanya, és una Espanya als Estats Units, per exemple, segons com quedi el quadre, a... semis...
No, s'enfronten a la final,
I prou.
S'enfronten a la final i prou.
Si guanyen.
Si guanyen totes les eliminatòries, tindrem un Espanya-Estats Units a la final d'aquest Mundial.
Però si Espanya o Estats Units no queden primers allà del grup, es podria igual. S'hauria de veure el quadre, és igual. Deixem-ho estar. Però vull dir que pots trobar amb partits molt interessants a mig fer. Una Alemanya-França, per exemple, podria ser un bon partit.
Alemanya...
No sé si s'ha classificat o no s'ha classificat.
Alemanya no, no s'ha classificat, no Alemanya.
Classificat, doncs, bueno, doncs no,
doncs
amb
nosaltres
és igual.
Molt interessant,
però... Seria molt interessant, però a mi em referia que pots trobar-te partits interessants a mig fer, també.
Parlaves de bobsleigh, parlaves d'esports d'hivern, està a punt de començar els Jocs d'hivern de Sochi.
I tant, aquest proper divendres tindrà lloc a la ciutat russa de Sochi la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics d'hivern. Malgrat això, les primeres eliminatòries començaran dijous amb les disciplines més artístiques, esquí acrobàtic, snowboard i patinatge. Precisament en aquesta última categoria, l'espanyol Javier Fernández és un dels candidats més forts per una medalla. El patinador madrileny ha aconseguit recentment l'or en l'europeu disputat a mitjan de gener a Hongria. Les esperances de la delegació espanyola, que busca sumar el tercer metall de la història, estan dipositades en els 20 esportistes que envia Sochi. Entre aquests, hi ha 6 catalans, Ferran Terra, Pol Carreras i Àlex Puente, en esquí alpí, Caral Castellet en snowboard, Laura Urguer en esquí de fons, Adrià Díaz en patinatge i Ander Mirambell en esqueleton. A més, aquesta nova edició dels Jocs Olímpics d'hivern donarà en part la nota, i és que l'únic representant de Mèxic, Hubertus von Hohenlohe, competirà amb un vestit de mariachi, amb 55 anys i 6 olimpiades a l'esquena. L'esquiador alpí buscarà que soni la flauta i aconseguir la primera medalla de la història per als mexicans en uns Jocs d'hivern.
I per parlar dels Jocs d'hivern, tenim l'oportunitat de parlar, i truquem ara mateix al president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Oriol Cruz. Doncs ara sí, parlem amb Òscar Cruz, president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Òscar, primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns i bona nit.
Què tal, bona nit, com esteu?
Primer de tot, Òscar, hi ha opcions reals pels esportistes catalans de medalla?
Opcions reals, l'esport d'hivern, tots els esports en general, però l'esport d'hivern, hi ha molts factors que fan que un resultat sigui d'una manera, sigui d'una altra. Que si tenim esportistes que estaran a prop de la medalla, o estaran a prop del podi, o estaran a prop d'estar entre els 10 classificats de la seva categoria, sí, evidentment, la Caral Castellet, amb el Half-Pipe, Snowboard, és una noia que guanya Copes del Món i que està, si té el dia, si surt la competició, evidentment que pot estar a tot. Altres competidors catalans, potser el podi no és la seva fita, però sí trobar unes excel·lents posicions com pugui ser la Laura Orguer amb l'esquí de fons, o com pugui ser el Ferran Terra amb esquí alpí, o altres que poden estar a prop de les posicions de mar.
Alguns entrenen fora, molts d'ells. Les condicions d'aquí realment són òptimes per practicar aquests esports?
Sí, molts entrenen fora. Gairebé el 70 o 80% del seu temps és fora de Catalunya, fora de l'estat espanyol. Però això passa a altres països. El nostre esport no es fa amb una pista indoor, no es fa amb un camp de gespa, es té que fer les muntanyes, es té que buscar la neu, i les condicions durant l'estiu, les condicions de l'hemisferi sud, i durant l'hivern, les condicions centre-europees, a la millor, molts cops són millors que les nostres, no ens tenim per què enganyar.
El suport institucional és el més adequat?
Mai n'hi ha prou. Tenim un bon suport institucional. El Consell Català de l'Esport dona un recolzament important als nostres esportistes. A nivell estatal, tant el Consell Superior de Deportes com la mateixa Federació Espanyola de neu i la de gel donen suport als esportistes. Evidentment, mai n'hi ha prou. Malauradament, a l'esport d'alta competició, els resultats van molt lligats a les inversions econòmiques o als mitjans. Diguem, més que les inversions econòmiques, els mitjans que tenen els esportistes per preparar-se i per practicar l'esport.
Perquè quins són aquests mitjans? A nivell econòmic, que estan, podríem dir que estan ben pagats?
No, són amateurs, estem parlant d'esportistes amateurs. Tenen petites compensacions amb el ADO, però són molt petites, són esportistes que compaginen els seus estudis, la seva feina amb l'esport. Estem parlant d'esportistes completament amateurs.
Òscar, tenim algun problema de cobertura? No sé si... Sí. A veure... Si...
Aviam.
Ara sembla...
Ara millor?
Sí. Val, perfecte.
Val.
Comentàvem això i han evolucionat... És a dir, com han evolucionat els esportistes d'hivern catalans en els últims anys? I incloure'ls al programa ARC del rendiment
sí.
català ha suposat una millora important?
Sí, evidentment. El programa ARC es dona a les federacions directament i als esportistes indirectament. Bé, bueno, les federacions no són els esportistes. Els dona uns recursos que fa uns anys no tenien. El que passa és que la situació de país, la situació econòmica no és la millor. Evidentment, ben segur que la Generalitat de Catalunya, ben segur que el Consell de la Català de l'Esport es voldria donar els suports més importants que els necessitem per obtenir millors resultats. Però anem pel bon camí. S'han pogut crear unes estructures esportives importants i l'únic que hem d'esperar és que la circumstància de país varia una mica i podem tindre més recursos. Malauradament, no hi ha una altra manera de fer les coses que obtindre més recursos per obtindre uns millors resultats esportius.
Catalunya és una zona amb una tradició d'esquí àmplia, encara que sempre potser des d'una visió més de l'oci. Què tenim i què ens falta per veure-ho també com una opció d'èxits esportius?
Què ens falta? Creure'ns que a través de l'esport els nostres joves es poden tindre un per vindre professional. És a dir, convèncer-nos que els esportistes, amb el sacrifici que fan durant la seva joventut, quan acaben la carrera esportiva, és part del seu currículum professional haver-se sacrificat i haver donat part de la seva joventut per preparar-se esportivament. Si aconseguim saber vendre als joves que l'esport pot ser un mitjà de vida, anirem molt millor del que anem fins ara.
Òscar, veurem uns Jocs d'hivern a Catalunya?
Ben segur que sí. Bueno, depèn de si ben segur que sí. Ben segur que sí. Jo espero que els veiem a l'any 2026. Com sabeu, la candidatura a Barcelona-Pirineu 2022, per una sèrie de circumstàncies, es va retirar. Uh-huh. I s'està promovent des de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'Ajuntament dels Pirineus, la candidatura Barcelona-Pirineu 2026. Estem preparats, hi ha un gran dossier de candidatura i evidentment, que veurem els Jocs Olímpics del Pirineu. Espero que sigui el 2026.
2026, i per què no podia ser el 2022?
Per diverses circumstàncies. L'alcalde Trias ens ho va explicar a les federacions esportives. Vam tindre que treballar en silenci. Hi havia la candidatura de Madrid 2020 que ens feia, no et diré que nosa, però que hi havia un pacte de silenci i no es va poder vendre la nostra candidatura tal com es tenia que haver fet. La preparació dels nostres esportistes tampoc era la idònia per poder optar als Jocs del 2022 i, sobretot, la falta de consens polític dintre de l'Ajuntament de Barcelona i que li diguessin al senyor alcalde que necessitava fer una consulta popular, una aprovació popular, una aprovació de la societat per poder presentar la candidatura, va fer frenar la presentació l'any passat, però ha obert la porta de que l'any 2017 Barcelona presenti davant del Comitè Olímpic Espanyol i davant del Comitè Olímpic Internacional la seva intenció de ser candidat als Jocs Olímpics del 2026.
Esperem que així sigui, Òscar. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per la candidatura del 2026 i per aquests Jocs de Sochi que estan a punt de començar.
Perfecte, moltes gràcies per la vostra atenció i un cordial salutació.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
Tot el motor amb Marc Guadilla.
Doncs saludem a 10 minuts d'acabar el programa amb Marc Guadilla, el nostre home motor. Marc, com estem? Bona nit.
Bé, bona nit. Hem vingut ràpids avui perquè no tenim gaire temps.
Per fi ja podem dir que la temporada de Fórmula 1 ha engegat definitivament els seus motors.
Exacte, la setmana passada es van disputar els primers tests de pretemporada del circuit andalús de Jerez i malgrat que els equips s'han mostrat cauts, ja hem tingut algunes sorpreses.
Et refereixes a l'equip Red Bull?
Així és, els monoplaces de Sebastian Vettel i Daniel Ricciardo no han funcionat com s'esperaven i entre els 4 dies de test han fet poc més de 20 voltes, ben lluny de les més de 300 de l'equip Mercedes. Això ha encès les alarmes a l'equip austríac i fins i tot Daniel Ricciardo, el seu segon pilot, ha fet unes declaracions polèmiques després d'afirmar que Adrian Newey ha tornat a la taula de disseny per corregir els errors dels seus cotxes. L'equip no es va esperar a finalitzar l'últim dia d'entrenaments i van tornar a Milton Keynes abans d'hora.
Però a més, les condicions climatològiques d'aquests dies no han ajudat gaire a l'hora de buscar resultats òptims.
És veritat, el circuit de la Fórmula 1 havia decidit traslladar-se al circuit de Jerez en lloc de disputar els tests a Montmeló, amb l'argument que al sud d'Espanya hi faria més bon temps i més calor. Finalment, la pluja i el sol s'han alternat en un ambient més aviat fresc, amb màximes de 12-14 graus, que recordaven a un cap de setmana típic, per exemple, del Gran Premi a Bèlgica, i no pas a les condicions que hi ha a Espanya. En aquest clima, els equips han afirmat que els resultats són importants, però no rellevants. Malgrat això, Kimi Raikkonen el primer dia, Jenson Button el segon, el debutant Kevin Magnussen el tercer i Felipe Massa l'últim dia de proves, han dominat respectivament la taula de temps de Jerez. Globalment, els equips més competitius han estat Mercedes i Ferrari, si bé Williams i McLaren han sorprès amb el seu rendiment respecte al de la temporada passada. Tot i això, com han afirmat els mateixos equips, és massa aviat per determinar qui estarà al capdavant de la primera cursa.
L'equip Red Bull, però, no ha estat l'únic amb problemes. Què ha passat amb Lotus i Marussia?
L'equip francès continua patint els efectes dels problemes econòmics de l'escuderia i han hagut de renunciar als entrenaments a Jerez. Si bé el propietari de l'equip i nou team principal, Gerard López, assegura que tant Romain Grosjean com Pastor Maldonado estaran a la graella del primer Gran Premi a Austràlia. D'altra banda, l'equip Marussia va haver de renunciar en l'últim moment als tests per problemes tècnics amb les verificacions dels nous monoplaces.
Tot i el contratemps inicial de l'equip Marussia, totes les formacions han demostrat els seus nous monoplaces i d'aquesta manera hem descobert quina és la nova imatge de la Fórmula 1 i com sonen els nous cotxes.
Els canvis més evidents els hem observat en l'estètica dels cotxes. Podríem parlar de que les tendències als zoològics han arribat a la Fórmula 1 i és que la categoria reina d'automobilisme no s'escapa de les mofes dels aficionats després de veure com seran els cotxes del 2014. Així, per la xarxa ja circulen les primeres comparacions dels alerons davanters amb els morros de certs animals. Això és conseqüència del nou reglament i és que a partir d'ara el morro haurà d'estar a l'altura de l'aleró. I a més, aquesta peça serà més estreta. Aquest fet ha provocat que els dissenyadors hagin innovat. Per exemple, una de les formes més sonades és la de l'equip Lotus. El frontal està dividit en dues parts com si fossin els ullals d'una morsa. A prop d'aquesta estètica estrambòtica trobem l'equip Force India McLaren Toro Rosso, que han optat per un bec més estilitzat i pronunciat sobre l'alentor davanter, que sembla el d'un cigne. No obstant això, la palma se l'emporta al frontal a doble altura de l'equip Caterham. Si teniu l'oportunitat, busqueu una de les imatges per internet. És un nou concepte de Fórmula 1 que no sabem realment com funcionarà. A l'altre extrem tenim probablement els dissenys menys arriscats. La part davantera del Red Bull o el Ferrari s'escapa d'aquestes solucions més curioses i han optat per un aleró més discret que en part recorda el bec d'un ànec. D'altra banda, pel que fa al rugit dels motors, els nous V6 compten amb menys potència i cilindrada, cosa que provoca un so menys estrident respecte al d'altres anys.
Jerez ens ha deixat també moltes imatges, però una de ben important per l'automobilisme català és el debut de Dani Juncadella.
Fa uns dies saltava la notícia i és que Dani Juncadella, campió de la Fórmula 3 l'any 2012, es va convertir en pilot de proves de l'equip Force India. Aquest rol podria ser petit, però l'escuderia ja li ha garantit que en alguns divendres es posarà al volant del monoplaça per agafar quilòmetres. De moment, a Jerez ha participat en l'últim dia de proves i ha fet un total de 81 voltes, més que els seus companys d'equip Nico Hülkenberg i Sergio Pérez. El pilot de Barcelona va ser regular, cosa que li va permetre obtenir temps competitius. Finalment, va acabar la darrera jornada de test a la tercera posició, a 3 dècimes del segon Fernando Alonso i a poc més d'un segon de Felipe Massa, líder a la taula de temps.
Per tancar el bloc de Fórmula 1, què en sabem de l'estat de Michael Schumacher? Hem de recordar que l'heptacampió del món porta més d'un mes ingressat per un accident mentre esquiava.
Les últimes informacions, confirmades per Sabine Kemble, portador de la família, parlant sobre la retirada de la sedació que mantenia el pilot alemany en coma induït. Segons alguns mitjans propers a la família, les primeres proves neurològiques haurien estat positives i fins i tot Schumacher hauria parpellejat. No obstant això, els metges han assegurat que aquest procés de retornar-li la consciència serà llarg i sense efectes immediats.
Tornant a agafar una mica el fil de la pretemporada, els pilots del Mundial de Motociclisme començaran a rodar ben aviat. Quan i on?
De moment, els primers seran els pilots de MotoGP. Márquez, Pedrosa, Rossi i companyia rodaran a partir de demà i fins a dijous a Sepang, a Malàsia. Més tard, la primera setmana a març, es traslladaran a Austràlia i finalment, una setmana després, visitaran el circuit qatarí de Losail, que curiosament també serà la primera prova puntuable del campionat. Amb aquesta pretemporada veurem com es comporten les noves motos després que les provessin després de l'última cursa a Chest i els nous pilots de la categoria, i estarem cada vegada més a prop de saber si Marc Márquez repetirà com a campió. D'altra banda, els pilots de Moto2 i Moto3 també realitzaran la seva pretemporada, però ho faran d'una manera més concentrada i a Espanya. Així, el circuit valencià de Chest i el traçat de Jerez es repartiran les 3 tandes d'entrenaments, la primera a mitjan de febrer a la Comunitat Valenciana i les altres dues a Austràlia, a Andalusia.
Marc, alguna coseta més al món del motor?
Aquesta setmana no, però
la setmana que ve procurarem de tindre'n més. Doncs ara anem a l'audiència Juga Fort.
L'audiència Juga Fort.
Pel que fa als comentaris a Twitter, bé, destaquem el del Tom Falqués, que ha posat una foto i ha dit: avui l'esport no para, des de dins, fent tertúlia amb Eduard Bat i Cesc Vilalta, Marc Guadilla i la Laia. I a més també el Pep Acosta, al Twitter, també ens ha comentat respecte a la pregunta que feien
al Twitter.
Expliquem-ho,
perquè la màgia de la ràdio ara la trencarem. El Pep ha vingut, ho ha escrit en un full, @pepa. Bé, el seu Twitter.
@pepcanatecla.
@pepcanatecla. I el tuit és el següent:
tot el meu suport a Dani Alves. El Camp Nou és un cementiri. Ja n'hi ha prou. Fora tribuneros. Aquest és el tuit de Pep Acosta, que també sabem que és un gran tribunero, ell.
Laia, un tuit.
Un tuit. Falten més bons moments de l'equip per tal que l'afició estigui contenta.
Ton, el teu.
Uau, us el faig a vosaltres. Un plaer compartir una hora de ràdio amb la gent de l'Esport No Para i amb la bona companyia de Laia aquesta nit.
Jo em quedo amb un tuit que no és meu, que és de Rulli Mos, que deia: Barça-València i València-Barça, partits simètrics, referint-se a l'empanada de futbol i a l'empanada de bàsquet.
Doncs sí.
I un que llegia fa una estona jo també, es queixen que la gent es posa les mans al cap amb els 8 minuts de silenci al camp de l'Atlètic de Madrid ahir, i ningú parla dels 90 minuts de silenci a cada partit del Barça. Em sembla que era un tuit de Jaume Torres.
També bo. Destacava el Cesc abans la Super Bowl de futbol americà. Repassem ràpidament aquest partit que va enfrontar els Broncos de Denver i els Seattle Seahawks. La victòria se l'han portat l'equip de Seattle per 43-8 punts en un partit molt fàcil on els Broncos gairebé no han oposat resistència. Al millor, com acostuma a passar a la Super Bowl, al descans, amb actuacions de Bruno Mars i Red Hot Chili Peppers.
Ara passem ràpidament al semàfor verd i semàfor vermell. Una mica amb el que comentava el Ton, el semàfor verd li dediquem a Luis Aragonés, que descansi en pau.
Doncs sí, el semàfor verd suposo que tots el compartirem avui, dia 3 de febrer, 2 dies després de la mort de l'exseleccionador espanyol.
I el semàfor vermell, Edu?
Doncs avui sí. Avui, semàfor vermell pel Barça, per la defensa del Barça, per aquesta empanada de gairebé 45 minuts i que va suposar l'adeu al liderat de la Lliga Espanyola.
I avui podríem afegir-hi una nova secció, diguéssim, un nou apartat, i és l'Instagram, que el Neymar va ficar
Por ti no solo moriría, también daría la vida de mi único hijo. Te echo de menos. Això referint-se al seu pare.
Doncs sí, fem tuit i també fem Instagram perquè les possibilitats de la xarxa social són múltiples. Avui en programa amb en Ton Falqués. Ton, moltes gràcies per venir.
A vosaltres, un plaer.
Amb la Laia Paretes, moltes gràcies, Laia.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
I amb l'equip habitual, amb el Pau Ibars.
Bona nit.
Amb el Marc Guadilla.
Fins dilluns.
Amb el Cesc Vilalta.
Bona nit, fins dilluns.
I un servidor, Eduard Batlles. Bona nit.